Villa Villafranca. Sì, sì, sì. Radio Villafranca.
Bon dia, què tal? Com anem? Som-hi amb aquest dimarts 25 d'abril de 2023. Avui ja no valen excuses, eh? Ja no podem fer servir allò de la ressaca de Sant Jordi, que hi argumentàvem només arrencar. Avui ja som dimarts, ja hem superat les ressaques, ens dura l'alegria d'una diada que va ser tan i tan xula, tan multitudinària i que va tenir uns resultats econòmics, que això també compta, molt i molt satisfactoris. Però insistim en el que dèiem ahir, eh? Tots aquests llibres que s'han comprat, més que mai, ara toca llegir-los. Portàvem uns quants dies i setmanes dedicant molt de protagonisme als llibres i avui fem un canvi de torna i comencem a parlar de dansa. I és que aquest dissabte, 29 d'abril, és el Dia Internacional de la Dansa. I aquesta setmana, al Penedès en Xarxa, reivindicarem la dansa a partir d'avui mateix. D'aquí a uns instants, comencem amb l'espai de podologia, que ens acosta la Mercè Casals, i justament avui li hem demanat que doni consells a tots aquells que ballen o que fan dansa, que ens expliqui com han de tenir cura dels seus peus, que són importantíssims. A dos quarts de deu, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el primer flash informatiu d'aquest matí. I tot seguit, com passin 4, 5 minuts, obrirem el tema de la setmana, que avui dediquem a la dansa, aquest Dia Mundial de la Dansa. I volem conversar amb professores de dansa i amb ballarines. Així que a la primera part, fins les 10, tindrem la Lucía Dieguez, de l'Escola de Dansa Cascavells de Sant Sadurní, i la Rebeca Jala, de l'Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell. A partir de les 10 i 6 minuts, després del butlletí, i fins 2:15, farem una mica de tertúlia amb la Lucía i la Rebeca, i també incorporarem la Maite Ferrer, ballarina i professora del Prado de Sitges. Com dèiem, a partir d'avui comencem a parlar de dansa. Demà, per exemple, serà el torn del dansòmetre Vilafranquí, que arrenca aquest dijous i que dissabte traurà la dansa als carrers de Vilafranca. Però això passarà demà. Després del tema de la setmana seran ja 10:45, això vol dir de nou cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, segon flash informatiu d'aquest dimarts. A 10:45, càpsules d'il·lusió, aquesta secció que ens acosta la Bernadet Hortal de la Biblioteca Torres i Bages. Avui ens porta una tria de llibres, tant infantils com per adults, sobre el comerç just. I després amb ella repassem totes les activitats de la Biblioteca Vilafranquina aquest mes de maig, que ja aviso que són moltes. La Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, i la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, ens acompanyaran a partir de les 11 i 6 minuts al Català al Carrer. Plegades ens duran classe d'etimologia i el concurs dels mots encreuats. Us animem a participar i a jugar amb nosaltres a través del 93-87-26-26. Avui regalem un llibre juvenil de l'escriptora catalana Care Santos, publicat pel Grup Adaví. A 11:45, última cita amb l'actualitat per saber què passa al darrer flash informatiu, aquests 5 minuts que dediquem a explicar les notícies de casa. I acabarem amb les pantalles, recomanacions, seriòfiles i de documentals que trobarem a les plataformes de streaming i a la tele convencional. Així tancarem el dimarts i aquestes 3 hores de ràdio al Penedès en xarxa. Recordem també l'altra cita amb l'actualitat, que hem començat a les 9 amb el butlletí i que repetirem cada hora, per tant, a les 10, a les 11 i a les 12. Som-hi amb aquestes 3 hores de ràdio amb el Penedès en xarxa, amb aquest matí de ràdio. Ens acompanyeu? De nou tenim a la nostra podòloga de referència i aprofitant que el tema de la setmana el dediquem al Dia Mundial de la Dansa, li hem demanat que ens parli de les cures que han de tenir amb els seus peus els ballarins i ballarines. Així que marxem cap als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Un cop al mes ens acompanya la nostra podòloga de capçalera, la Mercè. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots i totes.
Com estem?
Bé, bé, bé. Aquí al tope de feina, però aquí estem.
Es nota, no?, que s'ha animat el tema de que de cara a l'estiu hi ha més feina.
Sí, bueno, sempre abans, quan hi ha festes entremig de Setmana Santa i una cosa i l'altra, és com que sempre augmenta la feina, potser perquè gent que té segona residència aquí ve i llavors és que se'n recorda de vindre a la clínica, o també perquè volem fer algun viatge i volem tindre els peus arreglats, no? I llavors és com que s'acumula moltíssima feina, a més, com que les setmanes són més curtes,
clar,
perquè hi ha festius, és com que fins que no es torna a col·locar tot el lloc, una mica anem una mica estressats.
Déu-n'hi-do.
Però bueno, no passa res. Tot fos això, no?
I tant, que sigui
no per
feina. No
podem queixar per feina,
exacte. Escolta, Mercè, l'altre dia et proposàvem, aprofitant que aquest dissabte, que el dissabte dia 29 és el Dia Internacional de la Dansa,
sí,
que ens expliquessis una mica el tema aquest de la dansa, perquè està molt relacionat amb els peus.
Sí, exacte. Vull dir, al final, sense els peus, hi ha molts ballarins que potser tenen patologies que per desgràcia no tenen aquest membre, però és una gran part fonamental dels ballarins, dels tots els balladors, no? Llavors, al final, sí que no només... Jo potser és com que sempre quan penso en el ball, és com el primer peu que em ve al cap és el d'una ballarina de ballet, no? Que jo crec que és el que pateix més de tots.
Uf.
Jo sempre ho dic, de fet, a la clínica tinc un quadre que és d'unes ballarines fent puntes, que sempre ho dic, de fora són uns peus que són preciosos, no? L'estructura, com estan col·locats, les mitges i tot es veu perfecte, però de dintre estan fatal, no? Ja dic jo. És com els que estan pitjor de tots i alhora de fora, exteriorment, són preciosos, no?, de tota l'estructura, i sempre em ve al cap a aquesta modalitat de ball. També és veritat que, clar, hi ha molts més estils, com el modern, el contemporani, el jazz, el hip-hop, no?, el saló, el flamenc, que tots aquests també treballen moltíssim els peus, i llavors també els hem de tindre presents, que també són molt importants cuidar-los quan fem una pràctica d'aquest estil. Tot i així, és això, el ballet jo per mi és el que més patologies pot arribar a tenir dintre del món de la podologia i és el que ens centrarem una miqueta més, potser.
Uh-huh.
Vale? Llavors, realment els dos tipus de patologies més freqüents a nivell del ball, podríem dir-ho com a nivell muscular, no?, les tendinopaties, que és a nivell de tendons,
uh-huh,
i a nivell ossis, vale?, és a dir, d'ossos. Llavors, a partir d'aquí, podem, per exemple, diferenciar diferents patologies, com per exemple el ballet, al moment que nosaltres fem aquesta puntera, d'acord? Clar, tot el nostre pes de tot el cos. Sí que les noies normalment són molt primetes i no tenen poc pes, però tot i així tenen molt volum muscular. Uh-huh. Llavors el múscul també pesa molt, de vegades pesa més el múscul que pas el greix, per dir-ho d'una manera.
Correcte.
Llavors tot el seu pes acaba simplement a les puntetes dels dits. D'acord? Llavors, això suposa un estrès molt important a nivell de totes les estructures del peu. Pensem que el peu està compost per bastants ossos, vale? Uns 26 en total. Sempre hi ha algun supernumerari que es diu, val? Però en principi és així. I llavors, al moment que nosaltres gestionem aquesta puntera, fem una sobrecàrrega molt bèstia amb punts que no estan preparats potser com per suportar aquesta càrrega, perquè el peu pensem que sempre està pensat per anar pla, uh-huh, i no en punta. Llavors això suposa una sobrecàrrega i un estrès amb moltes articulacions també. Llavors les lesions més comuns, per exemple, sobrecàrregues musculars a nivell de l'empeine, vale? Tota la zona del tríceps i del tibial anterior, tota aquesta musculatura, tots els extensors dels dits, val? Com que els estem fent estirar moltíssim, això pot arribar a generar patologies, d'acord? Uh-huh. És a dir, dolor al moment que nosaltres fem aquesta flexió cap avall del peu, val? Així mateix, també ens pot donar patologia a nivell de la planta del peu, tant de la fascitis plantar, que és la musculatura de tota la planta del peu, com a nivell de tots els extensors i tot el... Bueno, tota la musculatura posterior, el tríceps oral, el tendó d'Aquiles, vale? Totes aquestes estructures musculars i tendinoses poden arribar a generar una inflamació. Uh-huh. Val? Llavors, al moment que nosaltres generem aquesta activitat, ens limiti a l'hora de fer-la. Perquè clar, si nosaltres no tenim un previ escalfament i una prèvia preparació a l'hora de fer una activitat, ja sigui competitiva o no, uh-huh, hem de valorar que no hi hagi patologies prèvies, perquè si no ens limitaran a la llarga.
Clar.
Llavors, a part d'aquesta inflamació de la musculatura, també es poden fer bursitis. Les bursitis el que no deixen de ser que hi ha una zona que protegeix, bueno, hi ha un tipus de teixit, vale? Que protegeix, diguem-ne, els tendons i les parts més importants de la musculatura. Llavors, abans de que hi hagi un trencament, val, d'aquesta estructura, es pot generar com un líquid, val, uh-huh, que el que fa és com a donar més amortiguació, protegir, com si féssim clar, un flotador, diguem-ne, a la zona on està afectada. Llavors això es diu bursitis, una inflamació com a líquida. Uh-huh. D'acord? Llavors això ens pot passar tant a nivell dels tendons com també a nivell de les estructures òssies. Val? Els ossos tenen una capa també de pell que si s'inflama es pot arribar a inflamar també bastant sèriament, mal igual que els cartílegs. Doncs els guinzos de repetició, també, al moment que nosaltres fem uns moviments molt bruscos, què passa? Que ens podem torçar el peu, uh-huh, val? Tant internament com externament. Llavors això també és important treballar la musculatura que ens dona estabilitat a nivell del turmell, uh-huh, perquè d'aquesta manera no tinguem riscos d'esguinzos. Uh-huh. També és important el fet de que la figura del podòleg anar-la a visitar pel fet de veure com és l'estructura del nostre peu, perquè si nosaltres tenim un peu amb bastant de pont, és molt probable que carreguem molt més externament i, per tant, tota la musculatura externa que pugui estar amb molta tensió i acabi generant un esguinç. Uh-huh. Llavors, si nosaltres, encara que no sigui ballet, perquè amb una puntera de ballet és molt difícil corregir-ho amb una plantilla, a més que no està adaptada.
Clar.
Però, en canvi, amb hip-hop o amb altres modalitats, que sí que tenim més, com es diu ara, més contacte amb de tot el peu al terra, uh-huh, sí que això ens pot arribar a generar esguinços serios. Llavors, tenir una idea de com és la nostra estructura, ja que l'estem portant a un màxim nivell, no?
Clar.
Després, altres patologies, això, dolor a la planta del peu, però sobretot a l'arc plantar, val? Per què? Perquè molts cops, al moment que nosaltres fem rotacions o tenim canvis bruscos, la majoria ho fem de puntetes i carregant molt de pes al primer dit. El primer dit és el dit gros. Vale? Sempre comptem del dit gros al dit petit. Vale? El primer dit és el que rep més pes, diguem-ne, per fer totes les rotacions i tot això. Llavors, això el que genera és que tant a nivell del tendó flexor d'aquest dit, vale, la musculatura que hi ha, que fa baixar aquest dit, hi hagi una contractura bastant grossa, llavors això ens pot generar dolor en tot el dit i en tot l'arc intern, vale? Tota l'estructura, la bòveda plantar, que es diu. I això pot ser tant a nivell de la planta, la musculatura de la planta, però també els extensors i flexors d'aquest metatarsià. Vale? Després, un altre dia també vam parlar del tema, no sé si us en recordareu, si aneu seguint-ho, dels sesamoideos. Vale? Els sesamoideos són dos ossets petitons que hi ha sota el cap metatarsal, perdó, del primer dit. Vale? Són dos ossets petits que el que fan és donar una mica més d'amortiguació a aquesta estructura, com que és la que aguanta més pes a l'hora de propulsar el peu, vale? De treure el peu del terra. El que fan aquests ossos és com una mica d'amortiguació, com un coixinet. És a dir, hi ha els ossos, però entremig dels ossos i el metatarsal hi ha una estructura de cartilaginosa, vale? Que dona com l'amortiguació perquè no hi acabi havent una fractura en aquest metatarsal. Llavors, això, aquest cartílag, el que passa de vegades és que quan tenim molta sobrecàrrega es pot arribar a generar sesamoidites, que es diu, que és que aquests dos ossos i el cartílag que els envolta s'inflamen. I això pot arribar a limitar moltíssim. Vale, després, clar, bueno, hi ha a nivell, sobretot a nivell del ballet, les deformitats dels dits. Clar, al moment que nosaltres estem, les falanges pensem que són molt petitones i estem recolzant tot el nostre pes en comptes de l'estructura dels metatarsians, que són les zones més grosses i més llargues on hem de col·locar tot el pes nostre, estem treballant només a la zona dels dits. Vale? Que són els ossets com a més petits que tenim. Llavors, què passa? Pues que al final això s'acaba generant deformacions a nivell dels ossos que acaben generant patologies, tant a nivell articulars com artrosis, artritis, ens poden arribar a generar els típics juanetes, els dits en garra, a més d'alteracions a la pell, de rosadures, vale? Per les friccions que tenim... Però normalment el ballet professional, sobretot, utilitzen punteres molt rígides. Vale? Llavors, el que hem de treballar... Bueno, normalment, quan ens ve un pacient que fa practica aquesta activitat, hem d'intentar treballar ficant materials a la sabatilla molt tovets, intentar que dintre l'estabilitat que vol donar la sabata, en aquest cas, per donar la màxima estabilitat a la persona... treballar també amb materials que siguin bastant amortiguants, vale? Perquè d'aquesta manera no hi hagi un impacte tan gros a les articulacions i, a més, intentar que no hi hagi tant de rosadures. El que passa és que sempre ens costa una mica treballar amb aquestes sabates tan minimalistes que dic jo, són molt petitones i tenim tan poc espai que si hi fiquem moltes coses a dintre com per ajudar, com una silicona o una mini cada plantilleta amb un material molt tovet. Clar, quan més coses hi poses a dins la sabata...
Pitjor.
Menys espai deixem els dits i les articulacions.
Clar, aleshores potser empitjores en comptes
bueno,
de...
Bueno, cada cas és un món. Cada cas és un món perquè molts cops ballarines, sobretot a nivell de silicones pels dits, sí que ens van molt bé, pel fet de que llavors ajudem a que realment s'estirin aquestes falanges i no es flexionin. Perquè el moment que es fraccionen és quan surten els dits de norpa i a més tenim més roces de les sabates. Llavors sí que ens ajuden, el que passa que són molt mil·limètriques, és a dir, les hem de fer molt fines, molts cops hem de fer retocs per a veure com les va notant ella o la persona que balli, com les va notant, no? Per acabar d'ajustar-ho, perquè clar, tenim un espai molt limitat, llavors hem de treballar dintre l'espai de la sabata que nosaltres tenim. I això és el més complicat, jo crec, en el cas de la podologia i treballant amb aquests professionals.
Clar.
que tenim molt poc marge i hem de solucionar moltes coses.
Clar, de fet, alguna vegada jo he vist la pel·lícula Salam de el cap Cisne Negro, que precisament no mostra aquesta part, no, de com es deformen, de com pateixen.
Exacte, realment. De durícies que s'han d'embolicar cada dia, sí. Callositats, llagues... Són uns peus que estan molt maltractats, la veritat. És molt maco el que fan.
Sí, sí, però...
Però és el que et deia al principi, no? De que realment són uns peus preciosos de fora, però de per dins...
Estan castigadíssims.
Estan molt castigats, molt. I llavors, doncs, hem de tindre bastant de... Bueno, bastant en ment que ens els hem de cuidar. Clar. Tant fem un tipus de ball com altre, ens els hem de cuidar. I doncs això és anar a visitar el professional de salut, que en aquest cas és el podòleg, pel tema dels peus, i llavors fer sessions de quiropòdies, és a dir, arreglar les durícies, les ungles, això, mantenir-ho al màxim net possible, quan més millor, perquè d'aquestes maneres no arribem a les estructuracions més grosses, val? I llavors realitzar un estudi biomecànica per veure com camina i com treballa aquest peu. I llavors, depèn de si tenim patologia o no, valorar un tractament o un altre.
I també m'imagino que depèn del ball, no? O de la dansa, que és el que comentaves una mica, tenim en ment el ballet, no? Però n'hi ha molts, flamenc, hip-hop, tenim de tot, no?
Que,
bachata...
Clar. I cada una porta un tipus de sabata diferent, també depèn de tot l'assaig que facin prèviament, és a dir, és molt diferent una persona que faci competició o una persona que ho faci de hobby, una persona que porti sabata de taló de 10 centímetres o una persona que en porti un de 5 centímetres.
I gruix, sí, o gros, que en comptes d'aquells finets,
exacte,
no?
Però llavors, bàsicament, és això. Bueno, i també una altra patologia que és bastant freqüent és el tema les fractures d'estrès dels metatarsians.
Uf.
Que, clar, al moment que nosaltres carreguem i tenim molta pressió o saltem bastant alt, al moment que nosaltres ballem, si hi ha un impacte molt bèstia, podem arribar a generar una fractura, clar. Ja està.
Déu-n'hi-do, el que tinc molt clar després de tot el que m'has explicat és que ballis el que ballis, sempre hem de passar per tu.
Bueno, algun professional de podologia, sí.
Algun professional de podologia, per tal de que ens miri.
Sempre, si tenim algun dubte, sempre val més preguntar, abans de que sigui més greu, a que no anem allargant-nos i llavors la patologia sigui molt més grossa i llavors volem solucions allò ràpides
i ja no
ràpides de vegades no n'hi ha. Llavors hem de també tenir un procés de curació més gros. Llavors sempre vale més prevenir que curar, que dic
doncs
jo sempre.
Sí, sempre hem de prevenir i sempre consultar davant de qualsevol dubte. Mercè Casals, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i que vagi molt bé aquest mes.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
Amb Charango i la seva dansa del vestit arribarem a 9:15.
Cerca innocent algun tresor, com un petó de licor, una tarda vora el foc. Cerca l'essència de l'amor, tan màgic, tan diví, abraçat a un arc de Sant Martí. Vols la dansa del vestit, vull la lluna dins del llit, fer-te la cullera a mitjanit. Em quedaré despert, recordo el que vas dir, tan maco, tan petit. En tens prou amb els teus dits, la manera de mirar són aquests ulls marró clar que em tornen boig, dracera al món, de mai més on el temps i el sol no marxen mai, la ra i la.
Bon dia, són 9:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us donem la benvinguda al primer flash informatiu d'aquest matí al Penedès en xarxa, on us acostem les notícies més destacades. Us parla Eric Guijarro. Convoquen una nova protesta contra la zona taronja de Cunit. L'assemblea veïnal farà una concentració davant de l'Ajuntament. La nova zona taronja, que va entrar en funcionament a Cunit la passada Setmana Santa, continua portant cua. Pel proper dissabte 29 d'abril s'ha convocat una concentració de protesta a les 12 del migdia al davant de l'Ajuntament. La convocatòria l'ha impulsat l'assemblea veïnal de Cunit, que aquests dies està penjant cartells de la mateixa per tot el municipi. L'associació veïnal creu que la zona taronja que s'ha implantat en diversos carrers de la zona marítima és una nova taxa que suposa un fort increment de l'impost de circulació dels empadronats i un fort càstig pels que no ho estan. Lamenten que l'Ajuntament hagi pres aquesta mesura el mateix any que hi ha una forta pujada dels tipus d'interès que encareix les hipoteques i que la cistella de la compra es troba més cara cada dia per la inflació. Els convocants també asseguren que molts dels carrers del municipi es troben en un estat de conservació dolent, amb sots i esvorancs, i lamenten que el consistori prioritzi implantar la zona taronja abans que arreglar els carrers. Per tot plegat, han organitzat aquesta protesta per exigir que es faci marxa enrere i s'elimini la nova zona de pagament. Vilobí del Penedès té raons de pes per canviar els hàbits a l'hora d'anar a comprar. L'Ajuntament de Vilobí, amb la col·laboració de la Mancomunitat Penedès-Garraf i la Diputació de Barcelona, inicia la campanya Raons de Pes per fomentar la compra a granel i reduir els envasos d'un sol ús, tot promovent la compra al comerç local del municipi. El taller de Vilobí és l'establiment adherit a la campanya i oferirà als seus clients la possibilitat de comprar a granel fent ús del seu propi envàs reutilitzable, net i eixut. En aquest establiment es lliurarà una targeta de fidelització als clients i per cada compra que es realitzi utilitzant el propi envàs, es rebrà un adhesiu. Acumulant-ne 6, la botiga obsequiarà al client amb una bossa reutilitzable. Coincidint amb la campanya al comerç, estarà habilitada l'exposició Prou Plàstics a l'Espai Sènior i el Servei d'Educació Ambiental realitzarà visites guiades a l'Escola Llebeig. Els Falcons de Vilafranca celebren amb bona participació el 25è aniversari del seu monument. Els Falcons commemoraven dissabte durant tot el dia els 25 anys del seu monument, situat a la plaça Penedès. La jornada va comptar amb activitats de tota mena des del matí, però la part central es va dur a terme a la tarda, amb un reconeixement als promotors del monument, format per una gran estructura triangular d'acer inoxidable que representa una escala de 10. Després del reconeixement, es va celebrar una actuació falconera amb els Falcons de Vilafranca, els de Barcelona i els de Vilanova. Aquesta va ser la primera actuació de l'any dels vilafranquins, que van voler agrair així la feina que es va fer per aconseguir el monument. La jornada va comptar amb una fira de cervesa i al vespre també hi va haver música amb el grup Tiramisús, entre d'altres. I acabem parlant de Ramon Mirabet, que actuarà aquest dissabte a Subirats en el marc del Festival Músic Veu. Dissabte a les 8 del vespre, el Festival Solidari de la Fundació PINAE oferirà una de les actuacions més esperades de la programació, el concert de Ramon Mirabet al celler Llopart de Subirats. El seu particular estil i veu l'ha portat a actuar en els escenaris més importants i reconeguts del panorama musical. Mirabet, amb una consolidada carrera de gairebé 10 anys i 4 discos, presentarà Free, el que ara és el seu disc més personal, madur i introspectiu. Abans del concert, s'ofereix la possibilitat de visitar el celler Llopart. La visita inclou un tiquet a bescanviar per una copa de corpinat. Llopart destinarà tant el preu de la visita com les degustacions durant l'esdeveniment, íntegrament a la Fundació Joan Petit Amics Nens amb Càncer, l'acció solidària del festival. Les entrades es poden adquirir al web www.musicveu.cat i a la taquilla del Fòrum Verger Balaguer.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 5 minuts de 2:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
El tema de la setmana d'aquest dimarts el dediquem a la dansa, i és que aquest proper dissabte, 29 d'abril, és el Dia Internacional de la Dansa. L'any 1982, per iniciativa del Comitè Internacional de la Dansa, la UNESCO va proclamar aquest 29 d'abril com a Dia Internacional de la Dansa. La data es va escollir perquè correspon al naixement del ballarí i coreògraf Jean-Georges Nauber. L'objectiu, homenatjar la dansa com una disciplina d'art universal i diversa, reunint a tots els que han triat aquesta forma d'expressió sense barreres culturals, polítiques i ètiques. Durant aquesta setmana, molts municipis s'estan fent i es faran multitud d'actes homenatjant aquesta disciplina. I per això avui hem convidat professores de dansa i ballarines perquè ens expliquin com és el seu dia a dia, perquè ens parlin d'aquesta passió i com ho celebraran aquesta setmana. La primera convidada la tenim a Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eli. Bon dia, explica'ns qui és.
Molt bon dia, doncs és la Lucía Dieguez, la de l'Escola de Dansa Cascavells de Sant Sadurní. Lucía, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia.
Ara ho deia la Sílvia, celebrem el dia 29, el Dia Internacional de la Dansa, i abans de parlar més abastament d'aquest dia, de com és el dia a dia, per exemple, a l'Escola de Dansa, explica'ns una miqueta quants alumnes teniu, quins tipus de dansa feu a Cascavells.
Cascavells és una petita associació de dansa, llavors no és que tinguem molts alumnes, però toquem tots els pals de el que és la dansa reglada, ballet clàssic, el jazz, el contemporani, però d'això també doncs, fem acrobàcies aèries i hip-hop i bueno, una miqueta de tot.
Mm-hmm. Un dia a dia, teu,
meu,
com és relacionat amb el món de la dansa?
Bueno, la meva parella, quan em va conèixer, em va dir, home, ets professora de dansa, que bé, treballes per la tarda. Després, amb el temps, ha vist, doncs, bueno, ahir, per exemple, doncs, vaig començar les classes a les 10 del matí i vaig tancar l'escola a les 10 i mitja de la nit. N'hi ha dies que no tinc classes pel matí, però és tota la feina administrativa, el crear tot el que es necessita en les xarxes socials, publicitat, els famosos reels. N'hi ha molta feina darrere, fora del que és la dansa realment. Ara, això sí, qui té una escola de dansa és perquè estima i està enamorat de la dansa. Ara crec que té que estar preparat en moltes franges diferents, no és només ballar. Portar una escola o una petita associació és moltes coses més.
Agafo el fil de la passió, deies, no? Qui té una escola de dansa és perquè realment això li agrada, l'apassiona. Com és això de convertir la teva passió en la teva feina?
És una sort. Jo sóc l'última filla de quatre, llavors vaig tindre, i d'una família humil, vaig tindre la sort que la meva mare em va donar l'oportunitat als 3 anys de fer la meva primera classe de ballet, amb la condició que el primer dia que plorés entrar a la classe de ballet no tornaria. Com veieu, segueixo ballant. No m'ha esborrat de la dansa. Llavors, tenir la sort de trobar una cosa que és la teva passió i dedicar-te a això és una sort. Sí que crec que tothom tindria que trobar el que li mou. No sempre pots viure del que t'apassiona, però sí cuidar-ho. O sigui, potser tu econòmicament tens que treballar del que sigui, però el teu temps de lleure, dedicar-ho a la teva passió. Això és important, que les nostres, el que ens mou, ho cuidem. Ara, que n'hi ha persones doncs, que, amb el context que estem, tenim la sort de poder viure el dia a dia, no con grandes lujos, però de lo que nos apassiona, doncs perfecte, és una sort.
Doncs, Lucía, un momentet, perquè anirem a buscar una altra apassionada, una altra convidada, que està a Domenys Ràdio, amb la Lourdes. Lourdes, presenta'ns-la.
Doncs tenim a la Rebeca Jala, ella està a l'Escola de Música, ja t'ho diré demà, Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell. Molt bon dia, Rebeca, què tal? No sé si la tenim. Rebeca?
La teníem, però sembla que ens ha abandonat. Aviam, intentem recuperar-la.
D'acord. Jo, si us sembla, començo ja una mica mentre recuperem a la Rebeca. Lucía, parles de passió, que és el que us mou realment, no? En aquesta disciplina, no? En aquesta professió.
El que ens mou... tu... No sé com... El que tens dintre, a vegades t'apassiona agafar un llapis i quan estàs parlant per telèfon fer un dibuix. N'hi ha persones que fem garabatos, n'hi ha persones que tenen la gran gràcia de fer uns dibuixos impressionants. Això potser sigui la teva passió. N'hi ha gent que ens movem i ens dona la llibertat. N'hi ha gent que després del seu dia a dia, quan ja ha acabat amb els nens i ja ha fet la compra i tot, doncs li apassiona poder moure's. Que no pots, potser no sigui per ser un primer ballarí d'una supercompanyia. El que he dit abans, tenim que trobar el que ens mou i cuidar-ho.
Lucía, perdona'm un moment, perquè ara sí, ja tenim a la Rebeca. Molt bon dia, Rebeca, com estàs?
Hola, bon dia.
Senties a la Lucía, estaries totalment d'acord, no? És a dir, passió és la vostra... El vostre modus de vida, no? D'alguna manera.
Sí, realment és el que deia ella, que si no t'apassiona no et pots dedicar a això, perquè és molt gratificant, però també de vegades és dur, perquè és una si et vols dedicar, el que diu ella. Després hi ha gent que surt i ho fa perquè li agrada i té la seva feina i punt, però els que es volen dedicar, com nosaltres, sí que de vegades són moltes hores, és molt esforç físic, però té molts moments molt especials. I sí, sobretot, passió. Passió per la dansa.
Rebeca, tu estàs a l'Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell, però també has tingut èpoques on has estat d'autònoma i vas estar a creuers, fins i tot.
Sí, jo vaig estar ballant primer, quan vaig acabar la formació al Conservatori Professional de Dansa de Barcelona. Abans d'acabar em va sortir l'oportunitat de treballar en una companyia, era una companyia de Zarzuela, i que anava amb músics i ballarins i cantants i de tot, i anava envoltant per tot el país. I després ja, quan vaig acabar d'això, va sortir l'oportunitat d'anar a creuers. I vaig estar 2 anys a creuers pel Mediterrani. Sí, va ser una època molt, molt xula, la veritat.
La millor època?
Per mi seria la millor època de la meva vida, sí. Ho defineixo així perquè, a part de treballar amb el que tu vols i tenir el teu sou net i poder-te dedicar bé, doncs viatges també, que a mi m'agrada molt viatjar i suposo que la majoria de la gent, no? I tens l'oportunitat de veure molts països, si a més parles algun idioma, doncs que era el meu cas, doncs jo acompanyava, per exemple, els que parlen els turistes, els països, on surt, els guies turístics, els acompanyava de... Els ajudava, perquè parlava alemany també, llavors els ajudava una mica, llavors anava a totes les excursions i... Era bé, era molt xulo, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Us vaig ajuntar, avui canviem una mica els tempos als que esteu acostumats l'audiència. Dia Mundial de la Dansa, aquest dissabte. Jo us pregunto, jo sóc que, les companyes ho saben, l'audiència també ho sap, que sóc bastant crítica amb els dies internacionals, els dies mundials i aquestes coses, però per vosaltres, ballarines, professores, és necessari que es doni visibilitat aquest dia per tal de que la gent conegui com és el vostre món? Lucía, Rebeca, la que vulgui.
Jo penso que és una gran oportunitat el que ens doni un peu a ballar al carrer, normalment. Sí que és veritat que depenent del que és l'Ajuntament et posa unes possibilitats escèniques o unes altres. Però, clar, aquí en el lloc on estem, la dansa potser no és tan visible com altres països i el fet de fer-la arribar és genial. Però també estic d'acord amb tu que n'hi ha masses dies internacionals, perquè fa poc, el 15 d'abril va ser el dia del circ, el dia de la música el 22 de novembre. De fet, el dia internacional de la dansa del ballet clàssic és el 2 de novembre, o sigui, tenim un dia a part.
Mare meva!
Sí, sí. Però sí, tant de bo ens deixessin l'oportunitat de ballar més vegades. Però si està establert aquest dia, em sembla bé. I a més on jo actuo, tinc la gran oportunitat d'estar amb altres directores i el rotllo és impressionant i hi ha una energia en allà molt xula i es treballa perquè els papes es quedin amb les actuacions d'altres escoles, o sigui que almenys aquí el rotllo és impressionant i convido a tothom que vingui a veure aquestes actuacions.
Rebeca?
Sí, jo penso que sí que està molt bé que es visibilitzi una mica perquè la dansa és la gran desconeguda d'aquí, segons quin tipus de dansa. I sobretot seria per mi per fer visible la dansa que la gent desconeix, perquè ara hi ha molt hip-hop, hi ha molta dansa urbana, el ballet tothom sap el que és, però estils de dansa, per exemple, com l'escola bolera, que és un estil de la dansa espanyola que pràcticament ningú coneix i es necessita de la tècnica de la dansa clàssica, es balla amb sabatilles i amb un instrument que és la castanyola, pràcticament ningú coneix. Jo tinc alumnes i els pares els he d'explicar el que és. Després els encanta. Doncs sobretot per fer visible aquest tipus de dansa que jo crec que és una feina pedagògica que s'ha de fer i que, de fet, jo pertany a una associació i ho estem intentant. Després també amb la Lucía coincideixo el que ha dit ella dels espais. De vegades els ajuntaments no són conscients que per ballar segons quins estils, dansa clàssica o dansa flamenca o danses contemporànies, que balles descalç, es necessita un tipus d'escenari, un tipus de terra. De vegades ballar al terra que no et posen ni escenari no és el més adient. Ja es poden fer coses, però si es vol fer una cosa amb cara i ulls, considero que s'han de ficar escenaris. I bueno, hi ha ajuntaments que ho fan. Jo he estat molts anys en una escola de Torredembarra i teníem el nostre escenari amb un linòleum i tot, que és un terra especial per ballar. Però bueno, hi ha uns altres ajuntaments, que no vull dir noms tampoc, perquè tampoc ni són... Bueno, doncs que no, que et posen allà una moqueta al terra i, clar, no és el més adient, perquè segons què et pots fer mal. Però bueno, tot i així, està bé que t'ofereixin un espai per poder presentar el que tens i per poder arribar a tothom i que, bueno, que de vegades gent que no sap el que és, potser se li desperta, no?, alguna xispilla i diu, ostres, jo vull fer això, ni que sigui per a les tardes, quan surto, en lloc d'anar-me a córrer, doncs vull aprendre a ballar i m'ho passo bé amb altra gent, o potser algun nen ho veu i diu, com jo, no?, als 4 anys, que dius, ostres, jo vull fer això. Doncs això.
Doncs si em permeteu, has parlat de l'escola bolera. Llavors, jo trobo que avui en dia tenim unes xarxes socials que ben utilitzades són una arma superbona. Perquè l'escola bolera, jo tinc la carrera de la Emma Maleras de Castanyoles, i és una part fonamental. L'escola bolera, si tens una base, o sigui, tens que tenir una base de clàssic.
Sí, clar.
Els vestuaris goyescos són impressionants. Llavors, convido a les persones que no sàpiguen el que és, buscar material a les xarxes socials o els que toquem aquestes franges, perquè una cosa és a l'espanyol, l'altra és al flamenc, fer petits vídeos informatius. I si són en català, doncs millor, perquè així engresquem la cultura en català, perquè jo me mato a fer coses en català i les meves alumnes a vegades em donen un cop al cap dient, no has escrit bé potser una frase, però cal que els que ens movem amb això fem veure això, no? I hashtag i xarxa entre nosaltres. Lo important és xarxa.
Sí, sí, sí.
Escolteu...
En ello estamos. Claro. Sí,
sí. Sí, però cal temps, eh?
I xarxa i tot el que sigui. Sí, sí.
Sí, però cal temps, que a vegades obres a les 10 i te'n recordes que tens el mòbil a la bossa a les 9 de la nit, que no l'has tret per fer una gravació. Cal temps per fer-ho també, això.
Sí, perquè aquesta és una altra de les coses que nosaltres normalment, el que diu ella, fem les classes a les tardes, treballem a les tardes, però bueno, tens una feina abans de preparació de classes, de preparació de coreografies, d'escoltar músiques, d'edició. Jo no tinc escola pròpia, però tota aquesta feina la faig igualment. Sí. L'únic que m'estalvio és la feina de gestió, no? De les 5, com si diguéssim. Però tot això són hores i hores que també s'han d'invertir. Finalment, també jo faig formació els matins. Et passes el dia. Et passes el dia complet i, bueno, ja acabem molt, molt tard a la nit, arribem molt tard a casa. Però,
ens posem gel als genolls quan arribem a casa.
Sí, Però compensa, si no, no estaríem aquí. No?
Clar, i antigament els festivals, perquè ara totes les escoles o professors estem creant els festivals d'estiu, antigament hi havia les reunions amb les costureres, tenir persones que cosien, o sigui, la dansa crea treball, molts treballs al voltant, perruqueries, persones que tenen que fer-te el vídeo, les fotos... perquè els papes poden tenir un mòbil, però de fet sí que els agrada tenir després unes bones fotografies. Però bueno, aquestes senyores que cosien, potser ara amb tot el tema de poder aconseguir vestuari més econòmicament, s'estan quedant una miqueta de banda, però és treball nostre seguir-los donant feina. I artisteo, és que és, a vegades els vestuaris que treuen les nenes a sobre dels escenaris són autèntiques obres d'art.
Vaig entrar. He aprofitat aquest silenci. I hi ha una cosa que... No, que m'encanten, perquè a més ho estàvem comentant amb l'Eli, que el fet de que compartiu experiències o que entre vosaltres ens expliqueu aquest món, que per nosaltres és un gran desconegut, és molt, molt guai, saps? Aleshores, sí que us anava a preguntar una cosa que heu dit i que estàvem molt a la White. Reconeixement. Reconeixement internacional... quan aquí no teniu aquest reconeixement. És així la percepció? És real o és una sensació que tenim?
És real. És real perquè a França, bueno, França és la cuna, no?, de la dansa clàssica, per exemple, però hi ha molt reconeixement al ballarí. Allà està superreconegut com un artista, qualsevol. A Alemanya hi ha companyies de dansa contemporània a cada petita ciutat. A una ciutat com el Vendrell, amb 30.000, 35.000 habitants, hi ha una companyia de dansa. I en altres països. Aquí, quan dius... Bueno, ara cada vegada penso que passa menys, però sí que passa quan dius em vull dedicar a papa o mama en una família que no tingui tradició. Vull ser ballarí o vull ser ballarina, normalment es queden així com, vale, però què més, no? I, bueno, jo no dic que no facis una altra cosa, tot el contrari, però sí que, bueno, que bé, que es vegi. O de vegades, sí, és que va avall. No va avall, va a dansa, i si són escoles que, com la de Lucía o com el que em dedico jo, que fas les disciplines reglades, portem molts anys de formació. Portem 3 anys com un músic, i els músics estan més reconeguts que els ballarins aquí. Pensa que es comença des de molt petit. Normalment amb 4 o 5 anys ja comences, i després la formació professional són... abans eren 7 anys, ara són 6 anys, dels 12 als 18. Això per comptant que ho facis sense cap tipus de repetició. I després, si vols dedicar-te a la pedagogia o dedicar-te a la coreografia, ara hi ha una carrera que és el grau superior, que són 4 anys més. En total, la formació reglada són 10 anys, més tot el que portes abans. El que passa és que hi ha molt d'intrusisme, també. Llavors, qualsevol persona, de vegades, que ha fet 2 anys de, jo què sé, no parlo de les disciplines oficials, doncs
sí.
Es pot dedicar clar, hem de pensar també que si agafes un professor sense formació, segons quines disciplines, pot arribar a fer una miqueta de mal en segons quines posicions de dansa clàssica, per exemple, el genolls i tal, has de saber de què parles. Mm. I, bueno, sí que no sé, Lucía, què penses, però no estem reconeguts els ballarins aquí.
No, i a més és que jo, personalment, la carrera que tinc acabada, perquè iniciades tinc 2 més, però la carrera que tinc acabada de ballet clàssic és la de la Royal de Londres. És una carrera que es distingeix a l'hora de el concepte de com són els exàmens i la preparació, perquè al final de tot et preparen o com teacher, o sigui, com professora o ja com a ballarina. Llavors, demanaves per al reconeixement. No hay que tirarse piedra sobre tu propio tejado. No sé si us sona, ara us diré uns noms, però el Nacho Duato, la Tamara Rojo, el Víctor Ullate, l'Antonio Najarro, Ángel Corella, Lucía Lácarra, Joaquín Cortés, Sara Varas, Blanca Lee, el Millán Benito va guanyar el Prix, em sembla que aquest any, fa molt poquet, estava llegint la notícia. El Said Ramos va guanyar el programa de televisió espanyola. Vull dir, cantera, ai. Aquí, personalment, a Catalunya, doncs, tenim el Ballet de Catalunya, tenim el Parc Dansa, tenim l'IT. al Ballet de Barcelona, jo ara dic els que em venen, i un munt de companyies petites. Sí que és cert que
Lucía,
no com setes exponencials...
No poden guanyar la vida amb això, amb aquestes companyies. Són semiprofessionals, no són professionals.
Clar, però potser també hi ha altres professions que passa això. Vull dir, tenim que posar tota l'energia i lluitar perquè aquests champiñoncitos que tenim es converteixin a poc a poc en alguna cosa més important. Però és que tenim que fer xarxa. Et pots dedicar? Clar que et pots dedicar. Jo porto des dels 3 anys. Jo era primera ballarina als 16 anys. Als 18 vaig canviar de companyia. Vaig començar a fer acrobàcia i vaig començar a fer els meus propis espectacles. Pots viure de la dansa, sí, però tens que moure't molt. Tens que sacrificar moltes coses. No n'hi ha cap d'anys, no n'hi ha el teu aniversari, no n'hi ha Sant Jordi, no n'hi ha res. No n'hi ha vacances, no n'hi ha res. La persona que es vol dedicar a això té que tindre molt clar que la carrera és molt curta i que el temps que duri això, els viatges, estar en vaixells, estar... Ara, personalment, crec que els millors teatres que hi ha són els que cruzan los Atlánticos. Són impressionants, aquests teatres. Vull dir, tens que tenir clar, tens que sacrificar-te. Clar, les persones que es sacrifiquen potser en altres treballs arriben on arriben. Les persones potser que donen més importància a celebrar un aniversari, una Nadal en família, la dansa ahí és imparable. O sigui, o estàs o no estàs.
Bueno, el que passa és que no ho vivim com un sacrifici. No? És que no, directament no t'ho planteges com un sacrifici, perquè com t'agrada tant, doncs ni t'ho planteges. Ja en això vull incidir que també és important tenir una parella que ho entengui. Perquè no tothom ho entenc, que arribis tan tard que no puguis ser el que diu la Lucía, no? El que dius tu, no puguis ser el teu aniversari perquè tens un bolo, perquè estàs no sé què, perquè... I també és important el recolzament de les parelles, sí.
Anem a fer un segon. Lucía, Rebeca, m'està apassionant, perquè a més és que entre vosaltres hi ha un molt bon rotllo, però hem de fer una aturada tècnica. Ens anem a publicitat, tornem a les 10:06 amb més tertúlia i amb més coses que ens heu d'explicar, perquè em sembla que totes les preguntes que teníem l'Eli i jo aquí anotades se'ns han anat ja, perquè les esteu explicant vosaltres. Gràcies, Lucía, Rebeca. Ara aturada i tornem de seguida. Gràcies.